26 de juliol de l'any 1953 es va fer la primera incursió militar a l'illa per intentar derrocar Batista, però l'assalt a la caserna de Montcada va ser un fracàs. Un fracàs, però, que amb el temps li va donar un rèdit a Fidel Castro, segons explica Salvador Martí, expert en Centroamèrica.
Marca un abans i un després en el lideratge, crec, de Fidel Castro. No tant un abans i un després, diguem-ne, a la convocatòria revolucionària o al recolzament que tenien els cubans o un projecte nou.
Castro va ser detingut, condemnat i empresonat. Després de ser amnistiat, va aglutinar suport al seu voltant de sectors polítics molt actius i quadres professionals per posar fi al govern de Batista, fins que el 1956, des de Mèxic, 82 guerrillers encapçalats per ell i Ernesto Che Guevara van començar la llegenda de la revolució cubana desembarcant del vaixell Granma a la platja Las Coloradas. Aproximadament dos anys més tard, les tropes guerrilleres van entrar a l'Havana. Tot i uns primers moments d'ambigüitat sobre l'orientació del govern, el nou règim es va acollir al paraigua de l'URSS, cosa que va provocar les primeres dissensions, com recorda Joaquim Roy, catedràtic en relacions internacionals.
Hi ha uns primers moments de sinceritat, de complir en realitat amb les promeses que havien fet precisament aquests sectors molt diferents, o sigui, els sectors de la classe mitjana, professional, que van estar al costat de la revolució, no? Però es van sentir després i no traïts per la raó que el Fidel Castro personalment va considerar que la millor manera de la supervivència era radicalitzar la revolució, no?
Cuba és a només 145 quilòmetres dels Estats Units, però els governs respectius estan a les antípodes. De fet, l'establiment d'un règim comunista i el joc d'aliances en la Guerra Freda va situar Cuba en l'epicentre d'un dels episodis més delicats de la Guerra Freda, la crisi dels míssils del 1962. Els intents de l'administració nord-americana de derrocar la revolució van resultar infructuosos. La implantació de sancions i l'embargament com a càstig per la nacionalització de les propietats de ciutadans dels Estats Units han passat factura a l'illa. Ara bé, el col·lapse de la Unió Soviètica el 1991 va accentuar les mancances econòmiques malgrat una certa obertura econòmica. La imatge de milers de balseros a començaments dels 90 creuant l'estret de Florida a la desesperada cap a Miami és l'exemple d'això.
Els 50 anys de sistema són històricament el millor triomf de la revolució cubana, el Fidel Castro. Això, clar, és un rècord en la història d'Amèrica Llatina i en certa manera, en el món. Això, des d'un punt de vista de l'anàlisi, llavors es pot dir amb un gran cost econòmic i també naturalment polític.
El deteriorament de la salut del comandant fa dos anys ha precipitat la seva retirada del poder a les mans ara del seu germà. Raúl Castro, present des del primer dia de la revolució, ha reorientat algunes polítiques de manera hàbil, segons opina Salvador Martí.
La dirigència cubana, els que avui manen, són de la generació de Fidel i mantenen una concepció bastant monolítica d'entendre el poder i d'entendre el seu exercici. De totes maneres, són més pragmàtics en alguns casos i han fet petites reformes que de mica en mica és probable que canviïn la vida quotidiana de la gent. També cal dir que ho han fet d'una manera molt discreta i crec que això és bo. És bo per continuar, no?, en aquest procés de transformacions.
Per Joaquim Roy, a partir d'ara, Castro té poc marge de maniobra.
Un que sona que és el sistema, és la continuació del sistema, no? Però, clar, es troba agafat entre dos corrents que això pot decidir per on se'n va el sistema després, no? Que és una encara radical i una altra, doncs, que vol una experimentació.